La resposta filosòfica. Amb Jordi Sánchez.
Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
A veure, què tenim sobre la taula?
El correu ens arriba avui des de Barcelona, des de l'Eixample, i ens l'escriu el Jesús, que ens comenta: escoltant el vostre programa he caigut en un tema sobre aquestes nissagues d'empresaris que comenteu. Durant molt de temps ha semblat que la famosa burgesia catalana era com la noblesa, que els títols passaven de pares a fills. Avui sembla haver-se demostrat que l'èxit d'una empresa depèn del treball i no pas dels títols. No creieu que aquesta és una manera d'acostar les classes? No creieu que tots, nissagues o no, depenem en últim terme del nostre treball i no pas d'alguna cosa que s'hereta? Gràcies.
Uh-huh. Bé. A veure, des del punt de vista filosòfic, què li diem?
Des del punt de vista filosòfic, sempre, ens agafem això. Jo hauria de dir, amb grans paraules, que el nom no sempre fa la cosa. Això és una lliçó que ens ve des de l'antiguitat, amb aquesta frase Plató, dins del seu diàleg dedicat al llenguatge, al Cratil, ens ensenya que els noms de les determinades coses poden tenir un origen ambivalent, entre l'adequació del nom a la cosa de manera natural o depenent d'una convenció que s'estableix entre els homes per anomenar una cosa d'una determinada manera, no? I us preguntareu, què té a veure això que diu en Jordi amb la pregunta del nostre amic Jesús? I la resposta és clara. Si una família depèn d'un nom per dedicar-se a una activitat comercial determinada, l'èxit d'aquesta activitat no dependrà de la família, sinó de l'esforç del seu treball, de la seva aplicació i de la seva dedicació a aquesta activitat. Els grans empresaris catalans, dels quals ens parla en Jesús al seu correu electrònic, no van ser millors empresaris o pitjors empresaris pel seu nom. Com hem acordat al principi, el nom no sempre fa la cosa, sinó que hi ha una ambivalència entre la natura pròpia de la cosa i l'activitat humana, que és la que finalment fa que la cosa sigui el que és. Amb això volem dir que podem acordar que es pot arribar a tenir més oportunitats, més possibilitats que d'altres en un camp determinat d'activitat comercial, portant un cognom de renom dins del món empresarial, però que el que farà que la teva activitat sigui realment profitosa serà, en últim terme, el teu treball. D'aquesta manera sembla que podem veure una igualtat en l'home en qüestions de treball, encara que no ens enganyem i no oblidem que, malgrat que el nom no faci la cosa, en un primer moment, moltes vegades, un bon cognom sempre ajuda, no, Núria?
Mm-hmm, això sembla. Sí, de vegades per això els cognoms, com deien, la veritat és que passen a la història i se'ls carreguen, no? Jo m'agradaria, a veure, quines conclusions se'n podien treure de tota aquesta conversa que hem tingut avui entorn a l'empresa familiar, o sigui, de l'aposta per l'empresa familiar, Mari Carme.
Bueno, no ho sé, jo diria que continuarem. Vull dir, a veure, nosaltres, jo crec que es té de continuar sent empreses catalanes, familiars, i donar el no sé, lluitar uh-huh. per la Catalunya, que és lo nostre. Catalunya tenim d'apoyar-la, no? I a les famílies encara més.
Bueno, de fet, que les nissagues familiars estan quedant ara doncs, en el sector primari i el terciari, perquè el secundari està sent molt llaminer per la resta de les empreses estrangeres, no? Que estan comprant moltíssimes. Passa que de pagès i de cambrer n'hi ha pocs que vulguin fer de fora de Catalunya. Per tant, continuen estant en el poder dels catalans. Però, de totes maneres, la conclusió és la que ha dit en Jordi. La que ha explicat en Jordi, que s'ha de treballar, és a dir, no s'ha de dormir-se en els laureles, com deia, ni molt menys, s'ha de treballar i, per tant, formar els que segueixen i deixar-los molt clar el que els espera a l'empresa. I, com deia en senyor Cabana, sobretot, tancar la direcció de l'empresa amb una única persona.
I per acabar, quin és el gran repte avui de l'empresa familiar, Francesc Cabana?
Doncs visca l'empresa familiar, visca l'empresa familiar, però no creem el mite de l'empresa familiar, que és el que a vegades s'ha creat. Catalunya és forta gràcies a les empreses familiars. Bé, Catalunya serà forta gràcies als seus empresaris, vull dir, estiguin integrats o no dintre d'una família en un grup, no? I els últims anys més aviat hem vist les febleses de l'empresa familiar. Ara, malgrat que la família doncs, s'hagi reconsiderat la seva estructura, crec que té anys de vida pel davant i, per tant, doncs, a mi em sap greu cada vegada que veig que es creen problemes amb una empresa familiar, però hem d'acceptar que es donen i hem d'acceptar que aquestes empreses han de funcionar d'acord amb els criteris generals de tota empresa.
Home, de fet es deuen donar sempre, perquè per això existeix aquest institut familiar de l'empresa. Jo quan vaig veure això dius, carai, es crea un institut, vol dir que bueno, especial per les empreses. Vull
aquest,
dir, que tenen...
aquest estava especialment interessat, estan especialment interessats en l'impost de transmissions.
Sí,
vull dir, això és el que el justificava, el de successions, perdó.
Bueno,
el de successions.
Sí.
El de successions. Això és el que els obsessionava i encara els obsessiona. Vull dir, com transmetre el patrimoni als seus fills sense pagar impostos.
Mm-hmm.
Bé,
masses cosa... impostos, una mica sí, però és que un 55%
no, hi ha qui proposa liquidar-los. És evident que moltes vegades ha trasbalsat la marxa de les empreses.
Una darrera cosa. Aquest diumenge llegia en un diari les pàgines d'Economia. Catalunya perd el seu lideratge industrial. Una, per aquests moviments que hi ha dintre de l'empresa familiar i dos, per les deslocalitzacions. Quin moment estem passant en general?
No és ben bé veritat, això. És a dir, la base industrial catalana encara és importantíssima. Hi ha molts sectors que encara funcionen. Evidentment, la gran empresa doncs, està situada en alguns sectors en mans multinacionals, però el teixit industrial català, que és de petita i mitjana empresa, encara funciona molt bé, eh? I espero que continuarà. I té una agilitat extraordinària anar-se canviant i algunes d'aquestes petites es converteixen en mitjanes i jo espero que algunes de les mitjanes en grans.
Nosaltres ho esperem i també que les familiars continuïn potser a casa esbatussant-se una mica, com deien, però la veritat és que surtin al carrer i que els productes continuïn venent. Moltes gràcies a la Mari Carmen Vallverdú, que és la directora de Caves Reventós Rossell. Moltes gràcies també a l'Ada Parellada i a Francesc Cabana. Jordi Sánchez, gràcies. Tornem. Nosaltres tornarem demà a les 12 del migdia i demà parlarem de jocs perillosos, de ludopaties. Gràcies en nom de tot l'equip, de la Núria Ferrer, del Leandre Terol, de la Irene Blai, de la Dolors Joanola i Paco Cotillas. Us esperem a les 12. Thank you.